I bé, un dia més dins del programa de Ser Història, com totes les setmanes, tenim el nostre historiador David Gómez de Mora. Bon dia, què tal?
Hola, bon dia, Cristian. Molt bé.
Molt de temps aquí,
sí,
nosaltres.
Sí, crec que ja anirà d'ací poquet per a dos temporades ja.
Ostres, això és com Netflix, fem per temporades,
sí,
no?
Efectivament, sí, sí.
Pues bueno, què ens portes avui a Cadena Ser Maestrat? Explica'm-ho, segure.
Bé, avui volia parlar sobre la mort i la salvació dins de lo que és la tradició i la mentalitat catòlica cristiana, perquè ens ajuda molt a reconstruir i a entendre el mode de pensament dels nostres avantpassats.
Pues molt bé, anem allà.
Doncs la tradició cristiana ens recorda com una persona, quan mor, la seva ànima, en el moment en què se separa del seu cos, és sotmesa al que es denomina com el judici particular i que no hem de confondre amb el judici final. Aquest judici particular és el que se dirimix si aquesta ànima va al cel, a l'infern o a lo que s'entén com el purgatori. Les ànimes que van al purgatori sempre han necessitat rebre l'ajuda d'aixes misses i accions que moltes vegades en els testaments dels documents antics llegim que se deixen per a realitzar aixes persones que acaben de morir, per a que així aquestes obtinguen una sèrie d'indulgències i acumular uns actes positius que els serviran per a netejar la seva ànima, ja que en el purgatori anaven aquelles que no eren condemnades a l'infern, però que tampoc podien haver alcançat encara el cel, ja que per arribar fins ahir l'ànima té que estar impoluta de pecat. Fins al segle XIX la gent podia soterrar-se en les esglésies, això molta gent ho desconeix, però per motius higiènics ja se va establir una reial cèdula de l'any 1787 per a que això s'acabara. Desplaçant-se d'aquesta forma, aquests cementeris interiors, anem a dir-ho així, aixòs gots d'ànimes de les esglésies, cap a les àrees externes de les poblacions. És així com naixen aquests cementeris que estan distanciats. Això se va interpretar en molts llocs tradicionals com un atac cap a la població, encara que realment mantindre'ls dins era una qüestió molt antigènica, perquè ahí estava aquesta controvèrsia. Molts municipis se van resistir, entrat inclús el segle XIX, quan ja tot això estava aprovat legalment, i per exemple Peñíscola va ser un, a nivell peninsular, però de lo que seria el país, dels que més se va resistir, precisament per aquesta mentalitat que tenien en la roca de que els cossos dels seus avantpassats tenien que estar dins de l'església. Al llarg del segle XIX se va repetir una altra vegada la importància d'eixa reial cèdula mitjançant alguns recordatoris, i com encara en alguns llocs s'estava fent resistència a aquest sentit, veurem que encara, inclús passades diverses dècades, n'hi havia en Espanya més de 2.000 pobles que, com dic, no volien que els cossos dels seus avantpassats sortiguin en un cementeri cap a fora. Cal dir que Peñíscola, com comentava, va ser una de les que més força va fer, fins que finalment se van aconseguir traure els cossos de l'ermitana, on encara inclús avui se poden observar algunes làpides gravades de les famílies més destacades, dels llinatges locals, i així ja poder endur-se els cossos a una zona extramurs. Bé, la resposta o la pregunta, anem a dir, de per què hi havia aquesta resistència, aquesta reticència a treure els cossos fora dels espais sagrats, és evident. Vull dir, per una banda, per motius religiosos i una tradició establerta de tindre els difunts en un espai d'un pes molt gran des del punt de vista religiós com és l'Església. Tinguem en compte que la mort posa fi a l'etapa de l'ésser humà i, per tant, la majoria d'aquestes ànimes, després de ser jutjades, la majoria, i que no han anat a l'infern, però tampoc al cel, ja que quasi sempre hi ha algun pecat comès, al tindre aquesta màcula pecativa hauran de netejar o purgar, i d'ahir el que coneixem com l'espai del purgatori. La cerca d'indulgències i la neteja espiritual van ser una sèrie de qüestions que van disparar l'interès dels catòlics per deixar tot ben lligat i planificat abans que hi haguera el moment de la mort, ja que d'aquesta manera s'intentaven remeiar part d'una qüestió que tard o d'hora sabien que els havia de succeir, on tota ajuda extra era un acte benvolgut, possibilitant així que l'ànima passara com menys temps possible en aquesta espècie d'infern, perquè si veiem les descripcions que se fan del purgatori des de ja el segle XVI i XVII, doncs no és molt distint de lo que se creia que podia ser la vida d'eixa ànima en un infern. Mentre més a prop s'estiga, per exemple, de l'altar major, quan parlem d'eixes sepultures interiors que fins al segle XIX hi havia en les esglésies, la família demostrava també una major capacitat econòmica i, per norma general, d'incrementar aquesta quantitat de misses. Tinguem en compte que per als historiadors el saber on un cos estava soterrat dins d'una església ens està dient molta informació d'eixa família, és a dir, l'estatus que tenia, perquè, com dic, la disponibilitat i lloc on se localitzava el cos t'està dient si eixa persona tenia recursos, inclús moltes vegades hi havia espais de poders dins de la mateixa església que se podien reflectir en el que se coneixen com les capilles privades. Quedava clar que l'espai més favorable era el que se situava en el punt més allunyat de l'altar, val? O més a prop, perquè d'aquest tenim que tindre en compte que és on s'estableix la taula del sacrifici i banquet en el qual el sacerdot acaba representant a Crist. D'aquesta manera, en eixa fita central de la celebració litúrgica, sempre se promourà que mentre més a prop es descansarà eternament d'eixe punt, major seria eixa recepció de gràcies que buscava la gent. D'una banda, la visió de la nau del temple en dues parts, la de l'Evangeli i l'Epístola, serà molt tinguda en compte en el moment de categoritzar aquestes zones d'enterrament, perquè, com dic, hi havia jocs de primera, de segona i de tercera. I és que, tal com en recorda el credo, Jesús està assegut a la dreta del Pare i fent es comprendre d'aquesta manera el triomf del fill de Déu, fet que s'entendran molts jocs com que tots aquells espais que quedaven a la mà dreta, tal com es descendia des de l'altar, és a dir, en la part de l'Evangeli, eren entorns amb un plus d'eixa recepció d'indulgències a favor de lo que era la neteja del pecat d'aquesta ànima. No hem d'oblidar que el costat de l'Evangeli és l'esquerre mirant cap a l'altar, mentre que el de l'Epístola al dret, una definició que procedís per ser en cadascú d'eixos costats des d'on els fidels assistiran a la lectura de l'Epístola i l'Evangeli durant la celebració de la missa. Les zones centrals de la nau, o més pròximes al corredor, eren també preades com més gran era la seva proximitat respecte a l'altar. En discorrer per aquest, els fidels en el moment d'acudir a l'Eucaristia, es deia que a més d'entrar en contacte amb els seus familiars i pels qui resaven, obtenien també una quantitat addicional de dons, és a dir, la gent estava molt preocupada per l'estat de l'ànima d'eixes persones o familiars que havien faltat. Tinguem en compte que això els historiadors, com comentava abans, ho traiem molt en compte en el moment que analitzem les partides de defuncions o els testaments, perquè així ens dona aquesta informació i ens permet reconstruir la història d'aquesta gent. És a dir, ens està ajudant a veure com pensaven molts dels nostres avantpassats en el segle XVI, XVII, XVIII, XIX, és a dir, és una cosa superimportant. Les capelles privades seran també punts demandats que gaudiran d'una major exclusivitat, ja que a vegades estaran associades a famílies que havien fundat o revitalitzat amb eixa obra un lloc propi dins de l'església, amb el seu respectiu altar i retaule, alçant inclús moltes vegades un reixat que delimitava eixe punt de la resta de l'edifici sagrat i creava d'aquesta manera una fita que singularitzava des d'un punt de vista social a eixos integrants i on, llevat que es comptara amb un consentiment exprés o parentiu de la família d'acord amb les clàusules establertes pels seus creadors, difícilment una persona podia enterrar-se. És a dir, n'hi havien, com dic, una sèrie de normes quan se creaven aquestes fundacions. Posteriorment, apreciarem com les diferents tarimes o altars que aniran ocupant els espais laterals de les naus seran també zones que, a mesura que ens anirem allunyant de l'altar, perdran aquesta importància des del punt de vista de la neteja de l'ànima, perquè, compte, com dic, hi havia jerarquies, categories interiors, que també, depenent de cada lloc, de la cultura, de les creences, anaven variant i moltes vegades, evidentment, eren motiu de conflicte, perquè ahir doncs, entrava molta superxeria i qüestions que, evidentment, des del dogma teològic, doncs, moltes vegades no s'entaven bé.
Jo una pregunta que sempre m'ha agradat fer a un historiador i com tu, i suposo que ho sabràs, tot el que envolta la religió està molt marcat, la història per la religió, no? Però també m'agradaria, i sempre una pregunta que he tingut jo i m'agradaria fer-la, no? Per què en quant a la Iglesia Catòlica va marcar tant el tema d'indulgències, el tema de pagar per el pecat, per poder fer un poc el que se volia, per què es fia això, no? Si realment el que es va ensenyar no era així.
Bé, és que la qüestió del purgatori, això entre teòlegs n'hi ha un debat molt gran. Per exemple, tu te pots trobar en teòlegs que te diran que això s'estableix a finals de l'edat mitjana com un sistema, anem a dir, no de recaudació, però que juga en eixa vertant espiritual també econòmica, però també després te pots trobar passatges de la Bíblia, del Nou Testament, on ja s'està donant a entendre que hi ha un moment de purgació, més concretament no recorde si se parla d'eixe foc del pecat en Marcos, estic parlant de memòria, i que d'aquesta manera com que establís ja des dels pares de l'Església que hi ha una creença, és a dir, depèn del teòleg en el que parles, t'ho justificarà teològicament o, segons la vertent o la forma que tingui de pensar, com el que tu m'estàs plantejant, com una forma de treure un rèdit. És a dir, depenent d'en qui parles. Jo sí que és veritat que si agafes la Bíblia, hi ha passatges que venen, com te dic, des dels pares de l'Església, des dels primers moments, quan s'escriuen els evangelis, que hi ha una creença que també enllaça i entronca, i això és lo important, en el que és la tradició jueva, perquè no ho oblidem, Jesús de Natzaret era jueu i, evidentment, eixe poso de lo que seria la vertent teològica cristiana veu de la tradició jueva. I els jueus tenen el seu propi també espai de purgament, que, si mal no recorde, són uns 11 mesos. Per tant, possiblement també se pot derivar com una tradició que heretem ja directament de la religió jueva. Ho hem de veure així. El que passa és que, clar, després, evidentment, hi ha moltes crítiques, se mercantilitza moltes qüestions espirituals i, com tu bé saps, doncs allà derivaran els moviments protestants i tot el que tindrem en Europa a partir del segle XVI. És a dir, se pot enfocar des de diferents perspectives. Jo sóc dels que pensa que, evidentment, tenim un pozo religiós-cultural que ja en remonta a l'època jueva, perquè, evidentment, ahí possiblement està aquesta herència que després deriva en les escriptures del Nou Testament.
Pues David, un tema molt interessant el que ens has portat avui i bueno, un tema controversial també, no? per a molts historiadors i per a molts teòlegs sobretot, no?
Sí, clar, clar. Moltíssimes gràcies, Cristian.
Moltes gràcies, David. Ens veiem en un programa més d'història la pròxima setmana.
Clar que sí.
Moltes gràcies.
Gràcies.